interiors, que ahir semblava en molts moments, quan entra Dani Olmo per Pedri, que pràcticament era un 4-3-3, no? amb Fermín una mica més adelantat d'interior, tot i que replegava més, i també amb Dani Olmo. Jo crec que aquesta també és una possibilitat de tenir-los els dos, perquè al final no són cromos repetits, són futbolistes amb característiques molt diferents. Ara, dependrà molt també del perfil de rival que tinguis. Crec que l'agressivitat de Fermín sense pilota és un punt extra que avui el fa titular indiscutible per Flick, i sobretot també la continuïtat que ha tingut, que és el que li ha faltat durant tant de temps amb les lesions a Dani Olmo.
Una altra de les notes positives del partit d'ahir és l'actuació de Frenkie de Jong. Tens la sensació que en els últims partits ha fet un pas endavant?
Ah, és que el de Frenkie de Jong, quan parlem bé d'ell, fa un partidàs, després ve sempre que ve un punt
d'irregularitat.
No? Però també crec que som molt durs amb Frenkie de Jong. No sé si pel que es va pagar, no sé si per l'expectativa que es va generar, pel que va fer, pel que va mostrar aquella temporada a l'Ajax, siguent tan jove i sobretot jugant en una posició bastant diferent a la base de la jugada. No? Crec que l'hem vist jugar d'interior, l'hem vist jugar d'aquell migcampista que trepitja àrea, però també el que juga per davant de la defensa, que crec que és un tio molt fiable, que probablement té aquests errors de concentració quan arriba a àrea pròpia, no? Però normalment és molt més el que et suma que el que et resta, i crec que hem de ser una mica més justos amb Frenkie de Jong, i probablement el dia que no hi sigui, tant de bo no, però normalment quan no hi és quan més el trobes a faltar.
Et vull acabar preguntant per un futbolista que té menys focus, però que és el més indispensable, això diu l'estadística per Flick, que és Eric García.
Sí.
Últimament com a central, abans com a mig centre, i potser hi haurà de tornar per exigències del guió ara que no hi és Pedri. On t'agrada més? On pesa més per l'equip?
Uf, és que fins i tot de lateral, eh?
Sí, sí.
La fiabilitat que ha tingut de lateral, recordo San Siro, no només de fiabilitat defensiva, sinó també com assuma l'atac i la intel·ligència que té, bona lectura a l'hora de jugar. A qualsevol de les tres posicions jo crec que t'ho fa. També ha jugat de lateral esquerra, si se l'ha necessitat, no? Però al final aplaudir la postura i sobretot... A veure, el rum-rum del Camp Nou el coneixem tots. I el rum-rum del Camp Nou és molt complicat. Ja no els xiulets, no? Però quan falles una passada, quan tens un mal moment, una mala decisió, quan tens un error... Hi va haver una època, recordo perfectament, que qualsevol error, i això a vegades va una mica també amb la sort, no? Qualsevol error, per mínim que fos... que cometia, també li va passar a l'Englet en algun moment, no sé si ho recorden,
sí.
Però error que cometia anava al marcador, fos un penal, fos una mà, fos un gol del rival, qualsevol cosa l'acabava pagant molt cara a Eric, no? I l'opinió pública i tot l'entorn mediàtic del Barça era molt contrari, molt clar, que probablement no podria jugar al primer equip del Barça. I donar la volta a això, a nivell mental, jo crec que té més mèrit que fins i tot el que ha mostrat durant aquesta temporada a nivell futbolístic, que és moltíssim, no? Imprescindible, la posició que sigui, però estem parlant de per mi, un perfil de capità claríssim del Barça.
Clar, però és que ella, des del meu punt de vista, ha tingut una valentia que no té gaire gent que ve de baix, que és acceptar sortir a tenir minuts i a guanyar confiança en ell mateix, que per mi és la clau. Hi ha un abans i un després d'Eric en Girona.
Probablement els dos que estem parlant, perquè Fermín viu la mateixa situació, no?
Sí.
Aquí estem parlant d'un Eric que se'n va al Girona, se'n va a primera divisió, quan l'Eric ja havia sigut titular fins i tot al Manchester City pràcticament una temporada sencera amb el Pep a Anglaterra, sense ser un central tan dominant per la Premier, però el Fermín se'n va jugar a Primera Federació, no? Si no mal recordo.
Sí, sí,
i tornar... I això, si us ho dic per experiència pròpia, quan te'n vas a dir normalment és, bueno, te'n vas per no tornar, no? Perquè realment o n'hi ha un altre del bé que et passa per davant o es fitxa algú i és molt complicat tornar-hi de la manera que ho ha fet, no? Però fins i tot amb Xavi, l'Eric rebia moltes oportunitats. Després s'ha de prendre la decisió pel tema del fair play i marxa, però crec que sempre a nivell intern, a nivell tècnic, des de l'anàlisi de la figura d'Eric sempre l'han valorat moltíssim. El pas endavant que ha fet ara en quant a confiança en Flick és senzillament espectacular i hauria de passar algú molt gros per no veure'l al Mundial el proper estiu.
Bé, això ja no depèn de Flick, sinó de la Fuente, i a vegades pren decisions que s'escapen al nostre enteniment. Marc Crosas, gràcies. Ens retrobem la setmana vinent després del Barça a Copenhague. Una abraçada.
Una abraçada.
5 minuts passen de les 8 del vespre. Avui patrocinats per Marc Crosas, aquests 5 minuts de retard. De seguida, l'Agnès Marquès, que estava escoltant atentament l'anàlisi de Marc Crosas d'aquest Eslàvia Barça. Ara ja la tenim aquí. Hola, Agnès, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. M'havien dit A6.
A6, t'han dit?
Ah. Vaja. Doncs 30 segons abans.
Hem calculat malament.
No, escolta'm, digues.
A les 10 al Catalunya Nit, això sí que serà puntual. Amb quins continguts?
Doncs mira, d'entrada el gran interrogant a aquesta hora que hem d'intentar aclarir d'ara fins la mitjanit com a mínim és saber si demà hi ha servei de Rodalies o no. A hores d'ara no ho sabem. És a dir, no és ni sí ni un no. O sigui, aquesta és la situació a aquesta hora.
Aquí d'això en diem ni i so.
Sí? Aquí hi ha un gag previ, hi ha una història, no?
Sí, és un gag del Costa. Tu...
Doncs ni això, seria exactament això, pels oients del Tot Costa. Estem pendents de veure què diu.
No se'l sap el gag, això és falta.
Bueno, perquè és comú... Està treballant l'Agnès.
No, perquè és comú que conec jo d'algú que va dir un... Com un Rajoy i un... No, un Zapoy... Espera, no em sap.
Jo vaig dir Zapoy?
No.
Està quedant molt bé, això.
És un gag.
Zapatoy i Rajero. Algú es va equivocar i va dir Zapatoy i Rajero. En lloc de... De Rajoy i Zapatero.
Home, que és millor que el meu, sí.
Veus? Però... Oi que anava per aquí, el teu gag?
Sí, sí,
no, vas equivocar.
És igual.
No? D'acord, és igual, deixa-m'ho aquí.
Ancelotti va dir Chomavinga.
No recordeu?
No.
No, però...
Sí, va voler parlar
això,
a l'hora de Chomeni i de Camavinga.
Ajuntant els d'Arte.
Chomavinga.
Sí, fa molt, sí.
Doncs això...
Zapatoy m'agrada.
Zapatoy i Rajoy és molt mític.
Zapatoy és molt,
Ei, va. Continua parlant després sense que t'agafi el riure. Doncs el servei de Rodalies, que no reprendrà fins que s'hagi acabat una nova inspecció de tota la xarxa viària. Així ho han acordat el govern amb Renfe, amb Adif i sobretot amb els maquinistes que formen part dels equips que ja estan fent aquesta revisió extraordinària. Que estem pendents a aquesta hora, són les 8 i 7, és que algú des de la Conselleria de Territori ens indiqui si s'han acabat aquestes marxes blanques que se'n diuen i a veure si demà es reprèn el servei ferroviari. Recordem que avui de nou, en teoria, s'hauria d'haver anat reprenent de manera paulatina, però no hi ha hagut maquinistes. I aquí hi ha una altra de les incògnites que crec que és important que s'aclareixin els pròxims dies, si no hores. El sindicat de maquinistes SEMAF assegura que el govern i Renfe sabien des d'ahir que ells consideraven que no es donaven les condicions per reprendre avui el servei de Rodalies i, per tant, que no anirien a treballar.
Ayer, cuando fuimos conocedores de que se iba a reabrir el servicio, a reincorporar el servicio, ya comunicamos a todos los responsables, tanto a la Generalitat como a Renfe, que es la operadora, que nosotros necesitábamos ese informe que no se había elaborado, con lo cual desde ayer ya sabían perfectamente que el servicio no se iba a poder retomar y aún así estaban anunciando la puesta en servicio.
Aquestes són les declaracions importants perquè algú haurà de donar explicacions al respecte d'això perquè avui hi ha hagut un col·lapse a tots els nivells circulatori per la no represa del servei quan s'havia anunciat que sí, no? I fins les 5 de la tarda doncs tampoc no s'han donat grans explicacions. A tot això, la AP7 continua tallada. Avui s'ha fet un segon peritatge al mur de contenció que es va esfondrar. I deixa'm apuntar també que estarem molt pendents al llarg de la tarda, fins a mitjanit, perquè va per llarg, una reunió extraordinària dels líders dels 27 a Brussel·les per abordar els plans dels Estats Units sobre Groenlàndia. I la primera ministra danesa s'ha mostrat oberta a parlar amb Washington per reforçar la seguretat a l'Àrtic en el marc de l'OTAN. És a dir, s'està intentant, d'alguna manera, acondicionar tothom perquè... amb bones paraules perquè Donald Trump quedi tranquil i satisfet.
Tranquil, Donald.
Efectivament.
És la Guàrdia Civil.
Efectivament. I parlarem en part de l'equip de Cirat perquè ahir teníem la cap de so que representava una de les precandidatures de Cirat per optar als Oscars, passant com a millor pel·lícula internacional i també com a millor so. I avui la tornem a trucar perquè ahir vam parlar amb ella i avui l'hem de felicitar.
Molt bé, doncs felicitada queda. Nosaltres hem felicitat el Sergi López, que és fan nostre, i així ja...
Ah, doncs mira, a tothom té...
Felicitats. A les 10 al Catalunya Nit amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès. Gràcies, Agnès.
A vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Ha acabat el primer partit de la segona fase de l'europeu d'handbol amb derrota per la selecció espanyola d'un. Espanya 34, Noruega 35. I encara tinc una recomanació digital, però si et sembla, passem primer pel bàsquet i ara te l'explico.
Sí, perquè ha començat fa uns minuts a Itàlia un partit que pot portar, vaja, que pot ser històric, perquè l'Uni Girona busca la classificació, la primera de la seva història, per la final a 6 de l'Eurolliga. Xavi Soler, hola, bona tarda.
Hola, Costa, bona tarda.
Ha començat aquest partit entre l'Esquio i l'Uni Girona. Com ha començat la cosa?
Doncs començava amb l'Uni amb una petita estirada, ha arribat a situar un més 7, però ara li ha empatat el partit l'Esquio després de temps mort. Empat a 13, 3 minuts i mig pel final del primer quart, amb premi gros per l'Uni, això sí, sense Koulibaly, que encara s'ho perd, serà complicadíssim poder guanyar aquí a Itàlia, però si es guanya ja la Final Six i fins i tot recuperant el lideratge de grup.
I posant-nos en l'escenari negatiu, que avui no pogués ser, encara quedarà una bala a casa, eh?
Sí, jo crec que guanyant a Carolo, que és un equip que ja està eliminat la setmana vinent a Fontejau, on a més es recuperarà Koulibaly, no seria matemàtic, però seria molt, molt, molt virtual que l'Uni estaria a la Final Six. Per tant, el partit és important, però la bala de la setmana que ve jo crec que és on s'aferren més fins i tot l'estaf tècnic de les gironines.
Molt bé, per tant, important, però no decisiu. En tot cas, l'anirem seguint en aquest tot costa. Fins ara, Xevi.
Fins ara.
I aprofitarem aquest pop-up, que ja sabeu que és un espai lliure, no us recomanem continguts digitals. Aquesta setmana no us recomanem el Barça reservat, perquè no som ben tractats als tot costes. I per tant, ja s'ho farà ella ara d'aquí una estona. Però el cert és que del següent personatge que us parlo, el reservat també en parlen. Recomanar-vos que recupereu l'entrevista que vam fer dimarts a Jorge Alcover, director de Goldman Sachs, director general, que ens va tranquil·litzar respecte a la situació del Barça. Diu que hi ha zero opcions que Goldman Sachs passi a gestionar el club blaugrana si el club no pot complir amb els pagaments.
El que és el model de propietat i d'ara mateix doncs no es tocarà.
Per tant, és impossible que Goldman Sachs pugui acabar gestionant el Barça per impagaments, pel que diu és impossible.
Possible.
Però quin és el risc que assumeix el Barça? És a dir, si el Barça no pot retornar els diners, què passa?
Que els ingressos addicionals futurs que generi el Camp Nou, si tenia en compte que el Barça continuarà jugant, doncs els ingressos addicionals dels palcos VIP, de les entrades del museu, etcètera, etcètera, doncs aquests ingressos no els tindria el Barça, ens els quedarien els ingressos.
Es quedarien els ingressos addicionals futurs, però Jorge Alcobar ens va deixar ben clar que no hi havia opcions que es quedessin amb la propietat del club, que era com una preocupació general que hi havia al voltant d'aquest tracte entre el Barça i Goldman Sachs, que li ha deixat molts diners al Barça. I
moltíssims.
Ja va quedar clar que hi havia certa supervisió dels comptes i que, per exemple, amb l'IMAC havien tingut dubtes i els inversors havien demanat explicacions. Una entrevista recomanable, si voleu saber. És veritat que us ha d'interessar molt, evidentment, la institució i la situació econòmica del Barça.
D'aquest extracte que hem escoltat, el millor la pregunta, eh?
Sí, sí.
Sens dubte.
Sí, sí, unes bones preguntes.
Tu creus que el Barça depèn d'ell mateix? En
el Barça ara mateix,
excepte
a la fase regular de la Lliga de Campions, en la resta no depèn de res d'ell.
Deixa'm parlar, que us recomano l'entrevista i us recomano la primera hora del Toc Costa per sentir l'interessantíssim debat que hem tingut sobre què significa dependre de si mateix.
Interessant i llarg, fins i tot.
L'he estat a punt de treure quan l'Agnès ha parlat del Rodalies, de ni sí ni no. Què vol dir això?
Ara parlant seriosament, no sé si vau poder escoltar Jorge Alcover, si us va tranquil·litzar més amb aquest xup-xup que hi havia de, a veure, si no tornem als calés, se'ns quedaran al club.
A mi em va tranquil·litzar molt veure que Goldman Sachs és com una ONG.
No, mai, s'estan fent el seu negoci, Santi.
No, no, però semblava que deixen els calés perquè són molt del Barça. Sí, m'agrada molt que la banca internacional tingui aquest esperit. Podria anar a recolzar també a ACNUR i a altres.
No, però... és la primera entitat que si tu no li pots tornar els diners, no passarà,
no passa res.
No, sí que passarà.
Ja t'he dit que si queda tot.
Sí que passarà.
Tot el que ingressis, però no es queda
la propietat. No, però vull dir-te que molt bé, molt bé. No. Sí, està Càritas Diocesana i Goldman Sachs.
Sí que no us heu quedat més tranquils, eh?
No, em sembla un exercici d'hipocresia màxim.
La clau és que el Barça pugui anar pagant, creu-me.
Sí.
Això, a partir d'allà, segur que amb Goldman Sachs no hi haurà problemes.
Tu, on tinguis la hipoteca, no et tractaran així.
No. Sí, en el moment que te la venen, sí.
Exacte.
En el moment que te la venen, sí. Bé, però hauràs d'anar
ja,
tornant.
Ara ja està venuda, el que passa és que de moment, com també ens va explicar, no s'ha començat a tornar aquest crèdit.
Bueno, jo també li diré, ara trucaré als de Bank Inter i els diré, escolti, anem parant i ja els aniré tornant quan me'n vagi bé, i si no, pues, mira, no em desnonin, els queden els beneficis pròxims del meu pis. Capitalisme pur i dur.
Queda dit, que per cert també...
És el seu negoci, al final, vull dir.
No, evidentment.
Aquests senyors han deixat molts diners, eh?
Sí. I s'ha de dir que aquests senyors...
Si no, no hi havia camp, aquests, no oblidem.
Aquests han pagat la festa, evidentment, i l'han pagat per alguna cosa.
Tu diràs.
Perquè es dediquen a això, i ens va explicar que tenien
el seu business.
I a més, parlava molt bé, un senyor molt educat, i tot que vulgui, però ara... No.
Segur que saben el que es fan.
I també ens va deixar dit que ells no havien tingut res a veure en la tria de Lima com a constructora.
Això m'ho crec.
En contraposició amb el que havia dit...
Això m'ho crec.
Estils diferents.
Ferran Oliver, que en una entrevista al periòdico, ho dic bé, Ferran Oliver, que va dir que... El tresorer del club que va dir que Lima, que Goldman Sachs els havia fet triar Lima. En fi, doncs...
De fet, va dir el contrari, que és que havien demanat explicacions arran de la tria perquè els havia sobtat.
Molt bé, doncs queda recordat i jo, a diferència del Santi, sí que recuperaria l'entrevista.
No, jo la recuperaria. Us la recomano molt. Altra cosa és que estigueu d'acord o no.
No, bé, les entrevistes no es fan
pas. No, però a mi m'has preguntat què em va semblar. Ostres, que m'alegra molt saber...
L'interessant és escoltar-lo i després tenir un punt d'opinió després d'escoltar-lo.
Que la banca internacional té el seu cor i que...
Si fes l'entrevista ara, et prometo que li preguntaria al senyor Alcover, el Barça depèn o no d'ell mateix? I que ell fes una exposició sobre...
Ella diria, evidentment, a la fase regular de la Lliga de Campions, sí.
I a la Champions...
Torni!
Només cal mirar la classificació, està per damunt.
De fet,
evidentment, només ha d'ingressar el que ens deu.
Que ens torni el que ens deuen.
Havent sentit el senyor Alcover, que és un senyor que semblava molt intel·ligent, diria, el Barça depèn d'ell mateix, perquè... Depèn d'ell mateix per guanyar la Champions, passi el top 8 o no passi el top 8.
Això també.
Molt bé.
Si guanya tots els partits...
Segueix, Costa, segueix.
Campió.
Campió.
Va, que hem d'anar a Girona.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Estava pensant, per què collons punxem Missió Impossible? I era per escoltar una de les actuacions més memorables d'Eduard Solà, que avui ha tingut l'honor d'assistir a la presentació de Marc-André Ter Stegen com a nou porter del Girona. Hola, Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda a tots.
Com ha anat això?
Doncs mira, Ter Stegen content, eh? Se l'ha vist somrient, bon humor, diu molt content de ser al Girona, clar, alguna cosa havia de dir, és normal. Primer a la roda de premsa i després a la gespa de Montilivi davant 350-400 aficionats. Diu que va parlar molt amb Eric García, que li va recomanar que fitxés pel Girona perquè ell li va anar molt bé el pas i tenir a les seves ordres a Mitchell. I que aquests dies ha parlat molt també amb Estuani David López. Diu que té màxim respecte pels porters que hi ha hagut a la plantilla, que no sap si serà titular dilluns en el primer partit que serà aquí a Girona contra el Getafe, però sentim lo que ell ha vingut amb la intenció de competir i jugar.
Respeto al máximo lo que han hecho tanto Paulo para este club como también ahora la situación es una cosa del club, obviamente, pero yo obviamente vengo con la intención y con las ganas de jugar y bueno, y a competir, ¿no? Esto es el deseo de cada futbolista.
L'han presentat encara sense número perquè la intenció del club és que porti l'1, però aquest dorsal està ocupat per l'Ivakovic, que no acaba de sortir. Ara mateix l'únic dorsal disponible és el 22. Veurem què acaba passant d'avui a dilluns. És a dir, que la Ter Stegen no depèn d'ell mateix per portar l'1, però sí que depèn de... Si fan fora l'Ivakovic.
Molt bé. Sensacionalment lligat. Evidentment, avui Ter Stegen havia de parlar del seu aterratge al Girona, però com que feia tant temps que no el sentíem, perquè es comunicava, valgui la redundància, a través de comunicats, un dia s'acomiadava del club, l'anterior et deia quants temps estaria de baixa, avui era interessant saber com ha viscut aquests últims temps al Barça. Què n'ha dit?
Doncs mira, diu que l'acord amb el Girona l'ha qualificat com a bo per tothom, per totes les parts, ha explicat per què ha hagut de sortir del Barça, diu que després de la lesió el club i l'entrenador van apostar per Joan Garcia, que s'ha de respectar aquesta decisió, però que ell el que volia jugar i tenir continuïtat. I ara el sentirem, i que per més que diguin, ell té i tenia molt bona relació amb Joan Garcia.
Ellos optaron por Joan, que está haciendo un gran trabajo, y lo respeto al máximo. Creo que nosotros siempre teníamos una muy buena relación, aunque vosotros creéis que no sea tan buena. Pero no, es todo lo contrario. Creo que era muy sano la competición entre nosotros y nada, al final es una decisión que por mí yo quería continuidad, quería jugar y al final pues buscaba esto.
Com ja va dir ahir a la carta de comiat, li ha costat molt deixar el Barça. Fins i tot quan se li ha preguntat per aquest sentit se l'ha vist emocionat, quan ha parlat del comiat amb el Barça, diu que han estat molts anys i tot i que l'estiu els tornarà a veure els seus companys, perquè hi tornarà, la sortida del Barça ha estat per Ter Stegen molt dura.
La despedida ha sido muy dura. Todavía me cuesta hablar de ello, pero sí que es un vestuario espectacular en el Barça. Ha sido muy duro, ¿no? Es un cambio grave, sobre todo por 11 años y medio, casi 12 años que estaba en este club, que tengo recuerdos inolvidables, que me llevaré siempre en el corazón.
Diu que ha gaudit molt al Barça i que tot i que va un equip amb objectius diferents, que passarà de lluitar pels títols a un equip que fa unes setmanes estava en zona de permanència, diu que el propòsit és el mateix, i agraïments també cap a Hansi Flick.
Le agradecí al míster también de que me ha puesto en la Copa del Rey para también para mí personalmente poder demostrar que estoy al 100% y lo estoy. Así que nada, al final es una decisión como siempre del míster y hay que respetarla. Lo hice y bueno, tengo que decir que tengo objetivos personales siempre, quiero continuidad y bueno, esto es el objetivo de ahora.
Doncs diplomàtic amb el Barça i explicant la seva veritat en segons quines qüestions. Ho veieu tan bé com sembla, bo per tothom, com deia Ter Stegen, aquest moviment?
Jo crec que per qui pitjor per et surt és el Barça, que si Joan Garcia se'n constipa, t'has de quedar...
Sí, tu te l'hauries quedat?
No me l'hauria quedat perquè...
Ho dic perquè de tot plegat el que se n'extreu és que Flick el volia com més lluny millor i el més ràpid possible.
Sí, però com a Barça...
Objectivament, és molt millor tenir Ter Stegen de segon porter que tenir Xense.
Després de tot això, clar, se t'encostipa Joan Garcia, s'ha sortit més temps a unes semis de Champions.
No trobeu res bé. Una cosa que a tothom li sembla bé, al Girona, Ter Stegen, al Barça, tampoc.
No, jo
estic bastant d'acord amb la Mireia.
Jo dic que el Barça és el que surt pitjor parat. El que surt pitjor parat.
Això serà una bona operació mentre Joan Garcia d'aquí al...
Sí,
a final de temporada estigui bé.
Mentre no l'expulsin amb una sortida...
Ter Stegen tindrà minuts, perquè jo dono per fet que Gazzaniga començarà a seure a la banqueta i que Ter Stegen ho jugarà tot amb el Girona.
Home, seria una sorpresa que no fos així.
Si
l'han fet anar allà per no jugar, la veritat és que...
Si no és així, aquí
jo sí que faria un comunicat.
Aleshores sí que seria.
A Ter Stegen l'hauran enganyat.
Llavors perilla la permanència.
Si no juga.
Tu mateix.
Els últims partits de Gazzaniga...
És un escenari solar que ni contemplem, no?
Home, aviam, el Girona ha reservat ahir també la Colo, el qual el que no hi éreu ahir no ho vau sentir. Jordi Costa va participar en el Girona reservat. Eloi Amagat va dir que l'arribada de Ter Stegen significaria tenir 4, 5, 6 punts més fins a final de temporada.
És que hi estic d'acord. Uh-huh. I més veient els últims partits de Gazzaniga, que hi havia accions que depenien d'una bona actuació del porter i que la bona actuació de Gazzaniga no apareixia. Per tant, el pitjor parat és el Barça, el millor parat probablement serà... no sé si Ter Stegen o el Girona.
El Girona,
perquè,
jo diria.
Perquè crec que aquí hi ha un benefici comú. Si, no sé exactament quin és el pacte de Ter Stegen amb Nagelsmann, però el que vol ara mateix Ter Stegen és jugar. Mm. Per tant...
Rudi Völler, que és el director tècnic de la Federació Alemana, va dir que si no jugava, que s'oblidés del Mundial.
I aquí va a jugar. Llavors, entre Ter Stegen i Girona, no et sé dir exactament qui surt. Hòstia, més guanyant.
Völler encara és el director esportiu d'Alemanya, però quants anys té Völler?
Pot ser director esportiu. Pot ser director esportiu amb els anys que vulguis. No, tampoc és tan gran, no?
No s'ha de córrer.
Ara m'ha sorprès, això. Grau, vols afegir alguna cosa a part del Batista?
No, que tenint en compte que la quantitat que ingressa al Barça, diríem que simbòlica, aquí clarament el que l'entrenador ha prioritzat és la convivència del vestidor al risc, evident, perquè a més ja ha passat aquesta temporada, de lesió del porter titular. Perquè és evident que és millor Ter Stegen que Chesney. Però Flick, entenc que creuen els dits cada dia que jugui Joan Garcia, prefereix no tenir-lo dins el vestidor perquè és un mal suplent, Marc-André Ter Stegen, i d'aquesta manera tenir una bona convivència, a no el risc que suposaria que passi qualsevol accident amb el seu primer pas.
I també hi ha una part que és un jugador que ha estat 12 anys, 12 temporades al Barça. Ha sigut el capità del Barça. Crec que si ell li interessa marxar, tu li has de posar... T'has de comportar amb ell.
I que el Barça, perdona, Mireia, fent-lo jugar d'aquí final temporada, el posa a l'aparador, perquè el Barça, si no, el juny torna, continua tenint un problema de 2 anys.
Per mi aquesta és una part fonamental.
Tant que jugui i un bon rendiment al Girona farà que a final de temporada el Barça faci, espero, una venda de Ter Stegen.
I que vagi al Mundial.
Vagi al Mundial, un bon Mundial, i pugui vendre a Ter Stegen.
Lligat amb això que just ara deia el Grau, és que el Barça ha posat totes les facilitats del món perquè es complís la voluntat de Ter Stegen. Si la voluntat de Ter Stegen era jugar i anar-se'n al Girona, des de dins de... Jo crec que des del Barça en cap moment hi han posat pals a les rodes.
Doncs queda...
Solà, 500.000 més, no?, si juga contra el Barça?
Sí, això és el que va explicar la Laia.
Em sembla un bon preu.
Sí, jo...
Sí, però no...
No el pagaran.
Espero.
Sona de...
No, perquè, clar, algun dia ha de jugar a Catenica.
Només faltaria que el Barça no guanyés... Només faltaria que el Barça no guanyés el Girona perquè Ter Stegen aquell dia les traies totes.
Se fes un remiro.
Sona de fons...
Perdó, o t'imagines que Catenica aturi 3 penals aquell dia? Clar,
doncs mira, serà un futbolista del Girona.
No,
és una cosa lògica.
No,
el que no té ni cap ni peus és que ho fes un porter del Barça. 3 penals
hauria de ser contra el Madrid, Solà. El Barça no...
És veritat.
Sona de fons l'organet més famós de Catalunya. Vol dir que hem de parlar del Barça reservat, que avui, entre altres coses, es parla de Ter Stegen.
Sí, ho farem molt breu, perquè crec que teniu molta teca encara.
Sí.
Ara, avui, oficialment, fem el relleu de reservat, de Barça reservat a Girona reservat de Ter Stegen. És a dir, tot teu.
Oficialment el van fer ahir al Girona reservat.
Sí, no, però ara el faig des del Barça reservat. Vosaltres heu fet les vostres coses.
Te l'has tret de sobre com Flick, eh?
Llavors, bé, perquè ell ha marxat. Si no, bé. Llavors, una de les coses que parlem i expliquem al reservat, que amb l'Oriol Domènech, que fem aquest mix de Girona-Barça reservat, és que el Girona estava, bé, no sé si està o estava, ara potser ho confirma el Solà, valorant permetre a Ter Stegen una cosa que té molt limitada als seus jugadors i, per tant, està valorant fer una excepció en Ter Stegen, que no és una altra cosa que deixar-lo viure fora de les comarques gironines. És a dir, el Girona, els seus jugadors, sempre els demana que han de viure a les comarques gironines, i amb Ter Stegen, situació personal, més doncs, situació que són 6 mesos de sessió, doncs estava valorant el fet de que ell continuarà vivint a Barcelona i llavors fer una excepció amb Ter Stegen.
Molt bé. Si al final no pogués ser, el Solà segur que li deu sobrar una habitació perquè Ter Stegen...
Li faria molt bon cafè.
Posi l'adreça
postal. Ter Stegen li faria molt bon cafè.
Comarques gironines són el que nosaltres vulguem que siguin comarques gironines. És a dir...
Fins on arriba, això,
Solà?
Fins on
arriba, clar, tens raó.
Que podem fer com Llívia i posar l'apartament de Ter Stegen a Rodona.
Mira, al carrer Girona. El carrer Girona de Barcelona va bé?
I
Girona Diagonal.
I Barcelona és el barri marítim de Girona. Per això, és igual.
Molt bé, doncs se suposa que el Girona acabarà... De moment s'ho ha plantejat, però acabarà atenent al manteniment de la residència actual de Marc-André Ter Stegen.
I si no hi ha l'hotel, i ara això no ho dic pas en broma, allà on abans hi havia la PGA, és a dir, que també hi ha convenis, és a dir, que el dia que vulgui, lloc allà.
Molt bé. Solà, gràcies.
Adéu.
Gràcies, Laia.
Adéu-siau.
I gràcies al Santi Jiménez, a la Mireia Ruiz i al Jordi Grau,
que avui
han estat encara més simpàtics del que estan habitualment. Farem una...
Tu també ets molt maco.
Tu també, no, mago, perquè depèn de nosaltres.
Depèn de vosaltres, ser simpàtics.
Ara, quan marxem, mira la classificació,
sí.
Costa.
Això sí, no, sí, tot el dia que la mirem.
Oriol Domènech, que està d'acord amb tu, que no, home, quedi, naturalment, que no quedi dit.
Amb lo del Ter Stegen.
Amb lo de dependre
amb tot,
a si mateix.
Ah, no mira la classificació, tampoc, l'Oriol.
Torni.
Mira que anem allà a jugar a pàdel i tot el dia està fent classificacions.
Una pausa.
I ara no té clar. I
parlem
per davant, i per
la classificació del Barça per la final de la Supercopa Femenina.
Això serà molt llarg, fins al dimecres.
Fora.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Aquí sentim la Liva Bay i els 40 lladres de les Mil i una nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
120.000 euros.
Va, que convido jo.
Que acaba de guanyar el nou rasca de les 1.001 nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les 1.001 nits de l'11. Amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu 1.001 històries.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Psst, psst, escolta. Encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els vacas days del Com Viatges i sigues el més llest de Ofi. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vacas i gaudeix dient no puc, ja tinc les vacances agafades. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí.
14. Encomanem cultura en català.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Dos quarts de nou del vespre, el Barça va derrotar l'Atlètic de Bilbao i es va classificar per la final de la Supercopa que l'enfrontarà dissabte al Real Madrid. Ruth Vila, bona tarda. Hola, Ruth, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Deia que el Barça ja és a la final de la Supercopa, tot i que la semifinal segurament va plantejar més entrebancs dels que podíem esperar.
Sí, per com va anar el partit, eh? Primer perquè el Barça va haver de capgirar un gol en contra per aquell penal que vam explicar tot costa de Mapi, que a més l'Atlètic Club va convertir, i quan estava remuntant, just abans del descans, va haver l'expulsió de Quique Nazaré, i clar, jugar tota la segona part amb una jugadora menys li va costar al Barça, que va haver de treballar molt, que es va haver de posar un vestit del qual no està acostumat, que és un vestit més defensiu. Vaja, el Barça va perdre la possessió en aquesta segona part i va haver de remar i de treballar molt en defensa, però és veritat que finalment també en aquesta segona part hi va haver el gol de Payor i, per tant, el Barça va aconseguir la victòria contra l'Atlètic Club. Això sí, tots coincidien després del partit que havia estat una victòria molt treballada i que reforçava també l'equip de cara a aquesta final contra el Madrid.
Una semifinal que va venir marcada per aquesta expulsió de Quica, sí, que no va agradar gens a Pere Romeu.
No, és una expulsió, és una jugada d'atac del Barça, una centrada del Barça cap a més o menys la zona de penal, i aquí cap al davant, Pina pel darrere, i al mig una central de l'Atlètic, l'Andaluce, quan salta aquí que obre els braços i cau a terra l'Andaluce aquí. A més, amb el cop que li fa aquí, que sense voler en principi perquè no la veu, doncs li trenca fins i tot els ossos del nas. Les jugadores demanen a l'entrenador de l'Atlètic Club que demani la revisió, i en aquesta revisió l'àrbitre assenyala la targeta vermella Quica i l'expulsió, i per exemple Pere Romeu acabava el partit molt enfadat amb aquesta targeta vermella.
No em sembla vermella perquè en el futbol, si tu tens una centrada de la dreta, tens la defensora per esquena de la Quica en cap moment veu a la defensora i et treuen vermella. Per això el futbol és un esport de contacte, no té res a veure donar un cop conscientment perquè tens una jugadora al teu camp visual que no tenir-la. I si preguntes per l'explicació que m'han donat, no m'han donat cap explicació, perquè si vaig a demanar explicacions s'alteren, ens posen una mica nervioses, no t'acaben d'escoltar gaire, i llavors no es pot demanar explicacions segons a quines àrbitres, no.
Bé, l'emprenyada de Pere Romeu, que em sembla que va més enllà de la decisió puntual d'ahir, per més que és evident que la considera injusta. En tot cas, el Barça l'ha recorregut, eh?
Sí, ara tenim en aquesta situació que Quica no depèn d'ella mateixa, per entrar a la convocatòria del Barça per la final. El Barça ha presentat recurs a aquesta targeta vermella. Veurem si divendres hi ha solució i si... És difícil, però si li treuen aquesta targeta vermella que pugui jugar la final contra el Madrid, però la cosa està complicada, però sí, de moment el Barça ha presentat recurs.
Doncs demà la prèvia d'aquest partit i segurament sabrem si Quica el pot jugar o no. Ruth, gràcies.
Adéu.
Tinc en línia, precisament, per parlar d'aquesta classificació per la final, una jugadora del Barça que ha reaparegut en els últims dies i que ahir va tenir minuts, camí de tornar a ser indiscutible. Patri Guijarro, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Què tal, com estàs?
Bien, 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 con ganas del sábado.
I contenta, suposo, perquè ahir ja vas poder jugar mitja horeta. A més, és veritat que va exigir un esforç extra al partit perquè us havíeu quedat amb 10. Com et vas trobar?
Pues bien, bien, contenta de ir entrando con el equipo, de ir participando, de ir ayudando, pues sobre todo pues en el caso de ayer, que fue una situación igual diferente y complicada, y contentas por estar en una nueva final.
Uh-huh. Ja portes dues estonetes, suposo que l'entrada serà progressiva. Pensar que puguis ser titular contra el Madrid dissabte és un punt precipitat? Falta rima o ja t'hi veus?
Bueno, de hecho, para mí fue una sorpresa ir en el convocada en el Alhama. Es verdad que las cosas fueron bien y en ningún momento hemos hecho nada precipitado, y todo hemos hecho con cabeza y preguntándome todo y con mis sensaciones. De momento voy bastante bien y estamos contentos, pero creo que todo tiene una progresión y la estamos haciendo, y contenta por ayer, pero creo que el sábado igual puede ser pronto, pero yo siempre estoy preparada para cualquier situación que se dé.
Ja sou a la final d'aquesta Supercopa, tot i que ahir no us ho van posar fàcil. ¿Qui us ho va posar més difícil, l'Atlètic o l'àrbitre?
Bueno, al final son situaciones que pueden ocurrir, como el resultado que empezamos perdiendo en contra, como una menos, interpretación de agresión y esa roja que nos hizo encontrarnos con una menos. Al final yo creo que lo que nos tenemos que quedar es que estamos en una final, con la actitud del equipo y la reacción que no era fácil, y fuimos, yo creo, que un equipo muy serio y maduro en ese aspecto, sobre todo en la segunda parte, que podía ser muy difícil. Y creo que el Athletic Club hizo su partido, empezó ganando y hizo un partido también serio, pero yo creo que nosotras, remontando el partido y luego haciendo la segunda parte que hicimos, creo que eso también demuestra mucho de las cosas que trabajamos y la coordinación y la creencia también un poco de que tiene este equipo y el orgullo.
Uh-huh. Abans el sentíem, però Romeu va acabar molt, molt enfadat amb l'àrbitre. Segurament a la banqueta no ho vas veure, però l'hauràs vist repetida, segur, l'acció. A tu et sembla vermella?
Bueno, yo ya dije ayer, para mí la árbitra interpreta que es una agresión. Yo no veo agresión, porque creo que Kika quiere rematar un balón que ni ve al andaluz, a la jugadora del Atleti, y yo creo, no interpreto que sea agresión. Yo la veo rigurosa, y ya lo dije ayer, es una pena que se pierda la final, porque es una final de Supercopa, un posible título. Pero como dije, estamos contentas por esa final y me da pena que Kika no pueda estar, pero ojalá pues podamos ganar también en parte por ella.
Mm. El Barça ha presentat recurs, ara ho dèiem, en aquests casos poques opcions que prosperi. Com la veus a ella?
Sí, no, ja, yo creo que estas situaciones es difícil y en tan pocos días. Ella pues evidentemente en el descanso fuimos claras que al final fue la situación que se dio, pero ella va a disputar un balón y no hay ninguna intención de nada, que no se sintiese culpable de nada, y evidentemente ella está pues como cualquier jugadora que en el momento pues deja a su equipo con uno menos y que se puede perder una final. Digo, deja a su equipo con una menos porque se nos da así, no porque ella quisiese, pero que al final es una situación difícil y es normal que estuviese, que fuese una situación jodida para ella.
Uh-huh. Parlem ja de la final de dissabte. Busqueu la cinquena Supercopa consecutiva davant d'un Madrid, en aquest cas que Montjuïc, tot i que el 4-0 pugui semblar un resultat molt ampli, jo crec que va plantar cara. Tu aquell partit no el vas poder jugar perquè ja estaves lesionada, però estàs d'acord que el resultat pot ser un punt enganyós, que la diferència no va ser tal?
No, yo creo que la primera parte fue muy igualada, la segunda igual empezamos algo mejor, luego sí que un poco también situación del partido, que igual metimos el 2-0, 3-0, no recuerdo bien.
No, amb el 2-0 hi ha el penal que atura la cata.
Sí, aquell pues potser és el punt d'inflexió. El 2-0 igual, uh-huh, igual sí que tenemos no tanto control del balón, pero creo que el inicio de la segunda parte mejor, la primera más igual, aunque tuvimos ocasiones y bien, pero bueno, un partido difícil. Yo creo que un clásico siempre va a ser un partido muy igualado, muy disputado, y en una final a un partido de Supercopa yo creo que eso se garantiza.
Ara fa un moment comentaves que tu encara no estàs al 100%, també us falta Aitana. En general heu superat aquest tram de temporada amb tantes baixes amb nota altíssima, però en un clàssic continues veient-vos favorites i superiors al Madrid?
Bueno, nosotras trabajamos día a día para ser mejores. Nos, evidentemente, analizamos al rival, pero no nos centramos en mejorarnos en nosotras, en el partido que nos viene, y evidentemente analizar, y cada partido hay que hacer ciertas cosas diferentes porque cada partido es diferente, pero nos centramos muy mucho en nosotras. Creo que el equipo está haciendo una gran temporada a pesar de esa famosa plantilla corta que siempre se está diciendo este año, y nosotras creo que estamos haciendo, y todo el equipo está haciendo, un gran trabajo por parte de staff, por parte de jugadoras, y todo el mundo está dando no su 100% sino más.
Tenim un Barça-Madrid aquest dissabte, un altre d'aquí un parell de setmanes als quarts de la Copa de la Reina, i hi ha l'opció fins i tot de que us trobeu a la Champions. Elles tenen eliminatòria contra el París, i si passen us les tornareu a trobar en principi al Camp Nou. Tu personalment prefereixes jugar totes les vegades possibles contra el Madrid, o tanta repetició et cansa?
A ver, en general, yo siempre, y esto soy sincera, siempre he preferido jugar partidos diferente rival, pero creo que se va a dar que vamos a tener que jugar muchas veces en contra este año. De hecho, si el Real Madrid gana al París, va a ser tres veces seguidas, y creo que va a ser así. Pero aún así, creo que es un partido que todo el mundo quiere disputar, que nos encanta este tipo de partidos, que es un partido igualado, que es un clásico y siempre es especial. Creo que es que este tipo de partidos es siempre que hay un plus más en la temporada, y hay un plus más esa semana cuando juegas este tipo de partidos, y pues que se dé tantas veces este año, pues ya nos conocemos, pues nos conoceremos más.
Veurem què passa aquest dissabte. Però ahir l'entrenador de l'Atlètic Club, no sé si us ha arribat, tornava amb una reflexió que ja hem sentit sovint, que sou molt superiors a tots els equips de la Lliga Espanyola, que esteu lluny, que és mèrit del Barça, també ho deia, que evidentment el Barça està fent bé les coses i són ells els que han de retallar per acostar-s'hi, però també diu que no és bo per la competició i que no és bo ni tan sols per vosaltres mateixes. ¿Ho comparteixes?
A ver, siempre hemos estado hablando que nos gustaría una liga más competitiva, pero es lo que dice Gerga, Javi, que al final la distancia creo que se tiene que recortar por parte de los otros equipos. Creo que el club, el Barça, nosotras, el staff, está haciendo un buen trabajo. Creo que se está apostando, se está dando el 100%, y es lo que realmente hay que hacer. Ojalá la liga fuese un poco más competitiva o no hubiese tanta diferencia, aunque creo, y lo comparto, que de cada vez hay menos, pero creo que, y confío, y ojalá sea así, que poco a poco se vaya dando, pero ojalá pues fuese un poco todo más rápido, y que fin de semana pues fuese un poco más competitivo en general.
Més enllà del terreny de joc, deixa'm preguntar-te per la situació de l'equip, perquè aquesta temporada, com saps, hi ha diverses companyes pendents de renovar, i també m'imagino que saps que serà difícil retenir-les a totes. A tu t'amoïna que l'equip perdi potencial?
Bueno, yo confío en que al final el club, con la situación y con todos los, con estos años que estamos dando los resultados que estamos dando, el rendimiento que estamos dando, el club quiere seguir manteniendo esto, quiere seguir compitiendo, quiere seguir, ojalá, pues, y porque lo hemos hecho, compitiendo por los cuatro títulos y ganando cuatro títulos, y yo creo que eso siempre va a ir y siempre va a ser la prioridad, de que nosotras podamos competir por los cuatro títulos, y eso pues pasa, pues evidentemente, pues teniendo las mejores, y ojalá pues podamos renovar a las máximas posibles, porque son las que necessitamos i són les mejores.
En el cas d'Alexia, aquesta mateixa setmana, el Marc Vivés, el director esportiu, comentava que li quedarà un any de contracte, però que decidiran les dues parts a final de temporada, perquè és un cas especial, també cal veure què vol fer ella. Tu t'imagines un Barça sense Alexia?
Pues evidentemente no. Evidentemente siempre ha sido nuestra capitana. Es verdad que estaba Marta Unzué, Laura Ràfols, Vicky Losada, pero ella siempre ha estado aquí, o al menos desde que yo llegué, y evidentemente me costaría mucho, y es nuestra capitana actualmente. Yo solo sé que Ale este año está con nosotras, que siempre da todo por el club, todo, porque es culé y es su pasión, y todo con nosotras, y eso es lo que está haciendo, y lo más importante es que estamos disfrutando con ella, está en un momento espectacular. Entonces de momento solo pienso en eso, pero evidentemente Ale es Barça y todo el mundo lo sabe.
Dissabte, Barça-Real Madrid, final de la Supercopa. Evidentment, esperem que el Barça mantingui la seva hegemonia sobre l'equip blanc. Patrick Guijarro, moltíssima sort, i a veure si et podem tornar a veure sobre el terreny de joc i aixecar un altre títol.
Ojalá sea así, ojalá. Muchas gracias.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí. 14. Encomanem cultura en català.
B-Travel presenta converses entre experts.
Com a maleta expert en viatges, conec les experiències més autèntiques que cada destí t'ofereix. Records que són per sempre.
I jo, com a fotògraf expert, confirmo que els millors capvespres no es guarden en un rodet.
Amb B-Travel sempre tornes amb més del que portaves. Ara, un 20% de descompte, el millor preu garantit i finançament a mida. B-Travel. Viatja't la vida.
Amb Cotet torna a connectar-te a la vida. Descobreix els nostres nous audiòfons amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Revisa't l'audició de Frank i comença l'any sentint-hi millor. Cotet, una nova forma de sentir.
Sylvie Kaufman, Mark Gray, John Carlin, Valentí Fuster, Cristina Gallac i molts més t'esperen a l'Enfoquem, el Fòrum de les Solucions. Un espai per debatre, reflexionar i buscar solucions als grans reptes actuals. 23 i 24 de gener al CCCB. Entrades a enfoquem.ara.cat. Contra el fatalisme, dialoguem i passem a l'acció. Organitzat pel diari Ara.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
El cinquè quart.
Temps pel bàsquet, que arrencarem situant com va el partit de l'Uni Girona a la pista de l'Esquio. Hola de nou, Xavi Soler.
Hola, Costa, ha arribat al descans el partit. El partit està xulo, és veritat que sempre està un puntet per sobre l'Esquio, però el descans són 5 punts, no és res insalvable, 45 a 40 perden de 5 les gironines.
No està descartat, però a més tenim el comodí d'altres partits, per tant veurem de què és capaç l'Uni en aquesta segona part. Fins ara, Xevi.
Fins ara.
Macià, Antoja, Ballesteros, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Aquí començo amb tu, Laura. Quina fita més xula. El partit d'avui ja hem dit que no és decisiu, però sí que és important per aconseguir una cosa que encara l'Uni no ha aconseguit mai.
Home, doncs sí, és el gran repte, no, del club, que cada vegada fa passes endavant per aconseguir, doncs, títols més importants, i ho té a la mà i ho té a l'abast. El que passa que sí que és veritat que el grup en el que està situat és un grup que hi han grans equips. Galatasaray s'ha posat en primera posició i Espar està segon. I avui un partit a Itàlia complicadíssim, perquè Família Schio, doncs, és un dels equipassos també portat per Víctor Lapeña, un conegut de tot el que és el bàsquet femení estatal. I el partit d'anada, Girona va guanyar de nou, i aquí a la tornada realment està havent-hi un molt bon partit. I recordem que falta Màriam Koulibaly, sí, que és la peça fonamental de l'Uni Girona a l'interior, a la pintura, i que a més no sabem quan tornarà, perquè té un problema d'una fissura en un os del peu.
Ha dit el Xevi que probablement pel partit de la pròxima jornada ja hi seria, que això és una tranquil·litat, si és que no s'aconsegueix l'objectiu avui.
Clar, el tema ve en què havien deixat la tornada oberta. Si realment posen aquest marge, és una molt bona notícia, perquè realment l'estan trobant a faltar. I bueno, veurem com acaba aquest partit, però hi ha partit, hi ha guerra i és complicat.
Molt bé, feina feta no fa destorp, i per tant, si l'Uni ho aconsegueix avui, molt millor, però si no, encara ens quedarà a marge contra el Caroló, crec que ha dit el Xevi. Canviant l'Eurolliga femenina per la masculina, ara de seguida us pregunto per l'Esbel Barça de demà, i sobretot per aquesta asseveració que ha fet Xavi Pasqual sobre el mercat, però Ernest, avui la junta directiva ha confirmat el que ja ens vas dir fa uns dies, que és que renoven la llicència Eurolliga.
Sí, el Barça s'assegura jugar en una competició que té clar que continuarà, que existeix. Aquesta NBA Europa no està molt clar encara com s'organitzarà, i la seducció de l'NBA a Londres va ser una seducció, doncs, buida. És a dir, que el Barça fa bé, s'assegura 10 anys fins la 35-36, i tot el que va passar a Londres amb Pau Gasol i Adam Silver és una cosa que el temps dirà, però ara mateix està bastant lluny de cristal·litzar, almenys amb clubs com el Barça i el Madrid.
Deixa'm dir, Ernest, i que no soni malament per Josep Cubells, però en el moment en què em van dir que a Londres hi anava Josep Cubells i no Joan Laporta, vaig pensar que el Barça no tenia cap mena d'interès, almenys a curt termini, en el projecte de l'NBA. I si, a més, com va dir Adam Silver, aquí s'hi hauran de fotre calés per entrar com a franquícia, ara mateix la veritat és que el Barça no crec que sigui el projecte que pugui assumir, però vaja, hi ha una escapatòria, oi? Si ha arribat el cas el Barça s'ho replantegés, per dir-ho així...
10
milions? Sí, sí. Hosti, Déu-n'hi-do.
Sí, una mica més.
Déu-n'hi-do.
Però feina copta que l'NBA demana una inversió entre 500 i 1.000.
Ja no vindrà d'aquí, és veritat. Tens raó. En fi, Valles, volies dir alguna cosa d'això, no?
No, jo el que volia dir és que moltes vegades també estem pensant en aquesta NBA, resulta que el Barça diu que no, que el Manchester City, que a priori havia de ser un dels equips, va desmentir-ho. Vull dir que al final també vols fer una competició on estan els actors principals, no? I per tant, doncs, jo crec que s'ha d'anar piano piano, i jo crec que l'Eurolliga, amb aquest pas que ha fet aquests últims anys, es consolida i ho necessiten, no?, aquests equips europeus.
Que no vol dir que l'Eurolliga ara mateix estigui ben orientada. Per exemple,
he
llegit avui unes declaracions de Dirk Nowitzki que deia que el sostre de negoci de l'Eurolliga és de Sabador, i jo crec que té tota la raó del món. Ahir el Colomer ens ho deia, el Barça de l'Eurolliga, ajuda'm, Ernest, perquè això ho havíem comentat també amb tu, ingressa una misèria.
Sí, el Barça de l'Eurolliga ingressa al voltant de 5-6 milions d'euros, 6 milions d'euros.
Clar, però un pressupost aquest... que se'n va per damunt dels 30, doncs imagina't.
Clar, és deficitari, però això és no només un tema de clubs, és un tema també de l'organització, i tenir una NBA per sobre perjudica molt, això també és evident. I compte, sí. La NBA està en la primera potència mundial, on hi ha totes les grans empreses tecnològiques, fons d'inversió, a Londres en queden bastant pocs, molts han marxat a Estats Units, vull dir que Europa té la força que té i necessita, evidentment, el calé del petrodòlar, que ja sabem que és un calé no europeu, que ve de fora, i de moment tot just acaba de començar. Bé, o sigui que, clar, és molt fàcil parlar des d'Estats Units i des de l'òptica de l'NBA quan tens els calés allà.
sembla que a Europa, on hi ha els diners, és on no hi ha tradició de bàsquet, no?
Ja. Yeah. Exactament.
Sí, sí. Però,
Alemanya
però,
sí, i Regne Unit.
Però, a més, busques llocs amb poca tradició, com Manchester, a través del City, i també et diuen que no, doncs no sé per on pots començar. De fet, el Madrid, que és l'últim que encara sembla que s'ho està pensant, aquesta setmana hem vist com les penyes de bàsquet del Madrid li han dit al club que es deixin d'invents i que abracin l'Eurolliga amb totes les seves imperfeccions. Demà...
Sí.
Digues, Ernest.
De que si no és l'NBA va dir heu de ser com a start-ups, no?, amb els clubs, però també hi ha incubadores de start-ups. L'NBA, si s'ho creu, hauria de fer d'incubadora d'això. Si diu espavileu-vos, jo us donaré el nom i a veure si venen els inversors a picar, doncs no vindran a picar perquè és un mercat que no és atractiu per les grans empreses a nivell de bàsquet, perquè el futbol ja està implantat com a primer esport.
Doncs tema sanjat i punto, que diria Núñez. Demà, Asbel, Barça, a 9:15, a França. Ara de seguida parlem del partit, però abans, avui Xavi Pasqual ha dit això.
Bueno, si hi ha una lesió important, s'haurà de mirar quines possibilitats hi ha, no? Però tampoc el mercat no t'oferirà molta cosa, no? Perquè no n'hi ha. El poc que s'ha mogut, s'ha col·locat tot i ara mateix... Molt difícil que inclús tenir la voluntat de fer-ho poguéssim trobar alguna solució en el cas de lesió.
Bé, doncs quan va arribar Xavi Pasqual ens donem un termini, mirem com està la plantilla, però tot feia pensar, o jo vaig treure aquesta impressió, que més endavant, quan s'acostés la Copa i es tanqués el mercat, alguna cosa fitxaria el Barça, i no, us convenç?
Jo crec que quan diu que poques coses s'han mogut, no s'ha pogut tancar, es fa referència també al tema de Chris Silva, que l'ha fitxat el Fenerbahçe, en vam parlar ja en l'últim programa, doncs el fet de que els diners que hi ha en els altres clubs d'Europa, no?, d'Eurolliga, i per tant, doncs, és cert que per tocar, et quedes amb el que tens.
Clar, Laura, el Barça ha fet un canvi radical amb Xavi Pasqual, però no sé si amb la plantilla que té, com diria Messi, li alcança per pensar que pot fer alguna cosa.
Bueno, estem amb el temazo, no?, amb el tema de sempre. Al final, sí que els ha posat, jo crec que ha posat a la plantilla en un nivell molt competitiu i, a més, a mesura que va recuperant peces com la Provítola, per mi, que des del principi de tot dèiem que era el generador de joc més important que hi havia, i a mesura que s'està posant a to, això es nota. I després totes les peces de Cale, de Norris, que van entrant, i evidentment dona una solidesa al que a nivell de CB et diria que és competitiu, a nivell d'Eurolliga jo encara el veig amb un passet per sota.
Ernest?
Sí, jo crec que, a més, l'arribada de qualsevol jugador és un repte de vestidor, és a dir, que si no és un jugador que val molt la pena, estàs assumint un risc que no saps com sortirà, i el vestidor del Barça no és un vestidor fàcil, tal com va comprovar Joan Peñarroya. Per tant, si estan més o menys bé de salut tots, que sembla que ara recuperen a Will Clyburn la setmana que ve, faltarà Núñez, i es van mantenint i no hi ha cap lesió important, doncs jo crec que optaran per no alterar les coses i acabar la temporada tal com està.
Doncs, sí, com
diu... Jo dic que l'últim partit no va jugar ni Cale, ni Juan i Marcos, ni Foll. O sigui, jugant amb nou jugadors tot, i el que deia l'Ernest i la Laura, no?, de que estan exprimits, i tot i així el Xavi Pasqual té clar, anem al màxim, no?, a donar el màxim.
Doncs, com diu la meva mare, val més burro conegut que savi per conèixer, que és el que ha aplicat el Barça, i en aquest cas Xavi Pasqual, que si és que volia fitxar algú, doncs s'ho haurà de...
També us diria una cosa, hi ha un moment que amb aquest missatge Xavi Pasqual el que està fent és reforçar els que té, és a dir, treure aquell fantasma, sí, sí, i aquella inseguretat de que a l'equip li falta alguna cosa, i al final dir, mira, tanquem la porta i amb els que anirem a tot drap, no?
Doncs és una altra lectura que segurament també fa l'entrenador del Barça. Això li permet, per exemple, que el dia que no tiren els primers espases, doncs Brizuela et resolgui el partit de l'altre dia. Demà, insisteixo, a 9:15, en teoria un partit propici. Es ve el Barça per continuar la bona dinàmica europea. Per cert, recordar també grans victòries europees importants de la penya i la Champions i del Manresa a l'Eurocup. I aquesta no em fa tanta il·lusió derrota dels nets de Jordi Fernández, d'una autèntica pallissa de 54, han perdut a la pista dels Knicks. Bé, hi haurà nits millors pels nets i per Jordi Fernández. Senyors i senyora, m'he quedat sense temps. Macià, Antoja, Ballesteros, abraçada, gràcies.
Una altra.
A vosaltres.
Un minut i les 9, la Sònia remata al tot costa.
El dia en què us hem explicat que les eleccions al Barça seran el diumenge 15 de març, que Pedri en té per un mes amb la lesió que es va fer ahir a la victòria al camp de l'Eslàvia de Praga, i que el Girona ha presentat Marc-André Ter Stegen. Per cert, estàvem pendents d'un partit d'Europa League, que el Betis ha perdut amb el Pau de Salònica per 2-0. Li queda l'última jornada, jugarà contra el Feyenoord, i ja veurem si depèn o no de si mateix.
Recordeu que l'Uni Girona està perdent de 5 a 45 a 40 al descans del partit que juga a la pista de l'Esquio. Ara tot just comença la segona part, la podeu seguir a l'Esport 3. Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies a la redacció d'Esport a Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré a les xarxes socials, el Víctor Rodríguez i l'Aleix Jové al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa. Lluís, el Barça depèn d'ell mateix o no?
Puede ser que sí, y...
Puede ser que no.
¡Bravo!